a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, t'estic parlant ja des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que comparteixis amb mi aquests propers minuts darrere a COPE Lleida, que ens duran fins a la una de la tarda. Ara són les 12:20, és dimarts, 21 d'abril del 2026. Avui és el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació i et vaig a parlar de creativitat, de comunicació i de màrqueting, perquè ja saps que gràcies a l'acord que tenim amb la Diputació de Lleida, el Patronat de Promoció Econòmica, acabem coneixent empreses que són del territori i que de vegades no sabies que eren de casa nostra, però sí, ho han nascut aquí. És el cas de Red Peppers. Mira, avui parlem d'una empresa de màrqueting amb seu a Mollerussa, al Pla d'Urgell, que estan especialitzats a ajudar empreses a créixer amb estratègia, comunicació i orientació a resultats. Parlem amb la seva creadora, si vols, amb la Gemma Capell. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, Gemma, quants anys fa que esteu funcionant?
Doncs, a veure, realment com a Red Peppers farà 6 anys.
Sis anys
per aquest any, a finals d'aquest any. Mm. Però ja en fa 10 que, o sigui, que vaig dir-li a ma mare que em faria autònoma i li vaig donar el discurs a ma mare de dir-li que em faria autònoma, sí.
Escolta, fa 10 anys vas decidir fer-te autònoma, però perquè ja tenies en ment fer alguna cosa, suposo.
Sí, jo sóc una persona que tinc moltes inquietuds, o sigui, a nivell professional jo veia que no encaixava. Vaig com arribar a la conclusió de que hi havia una altra manera de fer les coses i era la que jo volia validar fent-ho, o sigui, creant doncs el meu projecte de vida, per dir-ho així.
Clar.
Jo quan vaig fer autònoma no tenia en consciència que podria arribar on estic a dia d'avui, eh? O sigui, jo em vaig fer autònoma al menjador de casa meva sense més aspiracions que dedicar-me a lo que m'agradava i disfrutar treballant, no? Gaudir treballant.
Clar.
I la vida, no? Pues per les meves inquietuds, per la meva, pues soc una persona pues exigent, curiosa i de més, doncs m'ha portat on estem avui, no? Que amb molts alts i molts baixos, i al final la vida d'un emprenedor, qui sigui emprenedor, pues confirmarà el que diré ara, no és un camí lineal,
no.
Hi ha molts alts i molts baixos, hi ha moltes alegries i moltes penes, però o sigui, al final tot això m'ha portat a on som avui, que sí, que som una agència de màrqueting i comunicació, però especialitzada en el sector agroalimentari i gastronòmic.
Uh-huh.
Però això ho tenies
clar des de bon principi, que volies anar cap a aquest sector?
Sí, de sempre. O sigui, jo, el meu nínxol, al final jo per mi el sector primari i secundari també, pel tema indústria agroalimentària, són sectors que admiro moltíssim. Penso que per comunicar, per comunicar d'una manera genuïna has de sentir admiració al final pel que fas i pel que comuniques. Al final no deixes de ser un altaveu.
Sí.
Aleshores, de sempre, quan jo em vaig fer autònoma, que de fet Red Peppers neix d'un error, perquè al final jo, quan... Sí, Red Peppers no era Red Peppers, o sigui, jo quan vaig fer-me autònoma, o sigui, érem Red Flavors, que són gustos vermells en anglès, i la gent, bueno, la gent Red Flower, Red Flavors, vull dir, de tot, i la gent no ens trobava a Google ni a cap puesto, i vam decidir pivotar de nom, i primer amb més agència de comunicació, no?, de dir, agència com més reactiva, no?, que els clients mos deien a nosaltres què volien fer i nosaltres executàvem.
Mm.
I jo vaig veure que, com que jo sempre porto per bandera com l'excel·lència, amb el sentit de no conformar-me amb el que faig, sinó donar-li la volta, doncs ja vam passar, o sigui, a Red Peppers com a agència de màrqueting i comunicació, que és proactiva, reactiva quan fa falta, però sobretot proactiva, diagnosticar doncs colls de botella, problemes que realment poden que realment poden generar, o sigui, que a través de solucions de màrqueting i comunicació poden generar un valor en quant a temps, recursos, facturació als nostres clients. Mm. Llavors canvia una mica com la perspectiva i l'estratègia. I Red Peppers, pues, perquè com que sempre hem sigut bastant canyeres, parlo en femení perquè sempre hem sigut més noies que nois a l'equip, però sempre hem sigut molt canyeres a l'hora de comunicar, a l'hora de fer propostes i de més, doncs com que Peppers és aquest punt picantet,
sí,
que a la gent li agrada i que deixa aquest sabor i aquest record a la boca, doncs nosaltres som això. Sempre diem que som picantets, però professionals al final.
No. Amb aquests 6 anys de Red Peppers, entre d'altres ja heu guanyat, per exemple, el Networking, que és el premi a la millor estratègia de comunicació per, suposo, l'estratègia que li vau dissenyar a Vedella Massot.
Sí, bueno, que li dissenyem, perquè al final la comunicació, o sigui, és un client actual i la comunicació és algo viu, és algo present. Al final, aquest premi sí que és l'últim que hem rebut i estem molt contents, però ja el 2021 ja vam guanyar l'Open Creatiu, que també eren uns premis que es feien abans, que justament el 2020, o sigui, el 2021 va ser l'última edició, i vam guanyar la millor agència de Lleida.
Que bé.
I vam guanyar el tercer premi d'uns esdeveniments que fèiem abans, que es deien Gastro Saraus, com a, pues, bueno, com el tercer premi, com a millor, diguéssim, format d'esdeveniment. Mhm.
Gemma, escolta, vosaltres esteu ara dins del programa Impulsa't de la Diputació de Lleida, del Patronat de Promoció Econòmica. Escolta, breument, explica'm què suposa per vosaltres aquest programa i si esteu satisfets i el recomaneu.
Clar, és que encara hem de començar. O sigui, ben just ara ens han notificat que som un dels participants del programa Impulsa't. Per nosaltres és superimportant formar part d'aquest programa, perquè tu ets molt bo fent màrqueting o comunicació, no? Perquè és el que t'agrada, és pel motiu pel qual has creat una empresa, però a nivell empresari,
clar,
vull dir, no neixes empresari,
no,
te'n fas. Llavors, això és una cosa que sempre diu el meu soci, de no neixes empresari, te'n fas.
Clar.
I clar, i al final nosaltres, o sigui, som molt exigents i molt autoexigents també amb la manera de treballar.
Doncs us dono la web, www.redpeppers.agency, acabat amb Y, redpeppers.agency, però si als buscadors fiqueu Red Peppers ja us sortiran, eh? Gemma, escolta, el següent pas, no sé si l'esteu fent o el teniu en ment, és créixer a nivell d'internacionalització dels vostres clients. Crec que això ja l'esteu donant, aquest pas.
Sí, ara estem fent, bueno, pels nostres clients no ben bé, bueno, perquè encara estem en una fase com molt embrionària, però sí que estem fent un pla de promoció d'internacionalització amb la Cambra de Comerç de Lleida, cosa que estic, bueno, infinitament agraïda. O sigui, estem fent una retroinspecció amb el Jordi, molt interessant, i estem en una fase, ja et dic, molt embrionària, però ho estem treballant, sí.
Molt bé.
O sigui, no puc dir més perquè no hi ha més, però sí que tenim un plantejament d'internacionalització, però no com el que la majoria de gent es pensa, perquè a Red Peppers som especialistes en fer coses diferents. Aleshores, no és com no exportem i ja, sinó és com una mica, va més enllà. I ja et dic, però no et puc donar més cosa perquè bueno, de contrastar, ho hem de baixar, però sí,
esteu fent el pas.
Sí.
Doncs mira, sí, perquè al matí m'ho ha dit, i m'atreveixo a dir-li que la Gemma Capella és la mestressa de Red Peppers i que ja veieu que són una agència que serà internacional d'aquí no res i que a més fan les coses de manera diferent i que tenen passió i que busquen passió. I per tant, això els fa molt especials. A redpeppers.agency, Els trobeu a internet, els busqueu, busqueu als buscadors, Red Peppers, i allí trobareu a la Gemma Capell i a tot el seu equip. Gemma, escolta, enhorabona i gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres. Gràcies.
Una abraçada, Gemma. Fem una ullada a la informació meteorològica. 23 graus, tenim ja a la ciutat de Lleida, 12,5 de mínima, i això només pot fer que anar cap amunt. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui continuem amb temps càlid i temperatures altes per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Lleida i a Balaguer, 29 a Tàrrega, 28 graus a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però atenció al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dimecres la situació serà similar. Màximes de 32 graus a Lleida, 31 a Balaguer, 30 graus de Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 23 de Viella. Demà també predominarà el sol i el cel poc ennuvolat, amb núvols baixos i possibles boires al matí. Durant la tarda al Pirineu es tornaran a formar núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes. Temperatures mínimes de 13 graus de la capital, 12 a Tàrrega i 8 a Viella. És una informació d'AEMET.
Gràcies, Noelia.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿No te ha pasado? Los niños, el zumo y no una mancha en tu nuevo sofá.
Sí, pero estoy tranquila porque con las telas AquaClean las manchas se limpian usando agua. Así de fácil, ahora ya puedes disfrutar de tu nuevo sofá sin miedo. Descúbrelo en las mejores tiendas de sofás o en AquaClean.com. Fabricado en España.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Copelleida. Doncs va, que ja anem directes cap a la una de la tarda, amb temps primaveral tirant a estiu. Jo, per mi, a partir de 25 graus de màxima ja és un estiu. Entenc que amb els estius de 40 i escaig doncs sembla molt lluny, els 25, però per mi a partir de 25 ja et dic jo que és un temps més d'estiu que de primavera. Però això és el que ens toca fins al dia de Sant Jordi. Parleu del dia de Sant Jordi com si faltés molts dies, és passat demà, és aquest dijous, el dia de Sant Jordi, que la cosa va volant. Bé, comencem la tertúlia dels polítics amb el Carlos Enjuanes del PSC. Carlos, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
El Roger Melero del Partit Popular. Roger, bon dia.
Bon dia.
Xavi Estrada d'Esquerra. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia.
Glòria Rico de Vox. Bon dia, Glòria.
Bon dia.
I Laura Vergés del Comú de Lleida. Laura, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ens falta el representant de Junts, que ahir van estar inaugurant seu a Lleida i que, per tant, no sé si estan de ressaca o... No m'han avisat, Sabeu que ara han fet dues coses... Bueno, hi ha hagut ara dues inauguracions de seus polítiques a Lleida, una d'un partit que encara no té representació a l'Ajuntament de Lleida i l'altra el de Junts. Hi ha molta gent que està dedicat a mirar qui surt a les fotos.
Jo crec que tots ho han fet, no?
A veure qui surt a les fotos, perquè a mi m'han arribat molts missatges de mira, he vist a tal persona aquí, he vist a tal persona allà, a la de Junts, a la de, bueno, a la de Aliança Catalana. Bueno, és curiós, no, això? També, això el que denota és que no és dolent, això, que diré ara, que Lleida és una ciutat mitjana, petit, tirana molt petita. Sí o no? Sí.
Ens coneixem tots una mica aquí i, bueno, sí. I sí.
Que no és dolent, insisteixo. Vull dir, això de les grans urbs a mi no em va, però...
Ens coneixem tots de determinats àmbits, sí, perquè després hi ha tota una Lleida que normalment no apareix, que no... Que
és veritat, això,
compte,
Acabes coincidint...
Hi ha una...
El problema d'això és que vulguin etiquetar, sí, i que vulguin això, no? Cadascú pot pensar el que vulgui i estar al partit que
desitgi. No, no, sí, que pensar el que vulgui
Però si és veritat que després no. Hi ha conseqüències, perquè a mi quan me vaig presentar a Vox m'ho deien, ostres, ara ja... Vull dir, ha sortit de l'armari, dic, que ha sortit de l'armari. Dic, no, o sigui, jo bueno. Sempre he pensat el mateix. I clar, vull dir, això és una mica perillós.
Hi ha cares més sonades que d'altres, de totes maneres. Bueno, dit això, tenim un matí mogut a la ciutat de Lleida. Hi ha hagut un macrooperatiu dels Mossos d'Esquadra a Serós i a Lleida, a la Mariola. Busquen un entramat criminal de tràfic de marihuana i armes. Ho dic perquè si aquest matí, a partir de les 6 o les 7 del matí, heu notat que hi havia un helicòpter sobrevolant la ciutat i diverses dotacions de Mossos d'Esquadra a la ciutat, era justament això, no que vingués una personalitat a visitar la ciutat. Dit això, això ja ho vam parlar la setmana passada, per tant, si voleu hi passem per sobre ràpidament, però com que ja és efectiu, s'ha aprovat la pròrroga del Servei d'Escombraries de Lleida, que durarà fins que entri en vigor el nou contracte, o sigui, no allò que dèiem dels 9 mesos, sinó que és fins que sigui.
És
9
mesos.
Sí. Ah, és
9
mesos.
Sí,
és 9 mesos. Fins que entri en vigor, si és abans dels 9 mesos, si entres en vigor d'aquí 4 mesos s'acabaria la pròrroga, amb un màxim de 9 mesos. I si els 9 mesos no s'ha aprovat, doncs se farà una altra pròrroga, que serà un altre tipus d'acord, però se farà un acord de continuïtat del servei forçós per a que segueixi el servei.
Val. PSC, PP, Junts i Vox han votat a favor i Esquerra i Comú s'han abstingut. Val.
Bueno, no és lo desitjable, és obvi, però el que deia l'altra setmana que estava aquí és que hi hagi recurs vol dir que hi ha plecs, perdó, que hi ha licitació, i que hi ha licitació vol dir que hi ha plecs. I això, evidentment, és una forma de dir que sí, s'han treballat un projecte que jo crec que és interessant, un contracte que és interessant per Lleida, per la ciutat, que té coherència amb el creixement i amb el creixement futur. També hem de pensar que aquests contractes al final de la seva vida, i més si hi ha pròrrogues, tendeixen a tindre cert dèficit, però evidentment ara sortim amb un contracte preparat pel futur. Hi ha hagut recurs? És veritat, és una qüestió legal i pot ser. Nosaltres entenem que la durada serà menys que més, però és veritat que estem preparats per al que hi hagi. A nivell legal, evidentment, això també és una informació molt general. Vale. No s'ha de prestar.
Això ja ho arribeu tan d'acord. El tema de la repercussió a la butxaca del contribuent, s'ha pres alguna decisió amb això?
Bueno, sí, va una mica lligat. Els que hem donat suport, me sembla que hem donat suport perquè va lligada a la devolució de la taxa que s'ha acordat de més. Si no, no haguéssim donat.
Hi haurà devolució, eh?
Home, claro.
Lo que no sabem com ho farem. Crec que la setmana que ve hi haurà
una
comissió extraordinària per decidir precisament això. Lo que nosaltres també hem criticat és que si era potser previsible que hi hauria un recurs d'aquesta licitació, que el govern no tingués ja planejat com fer-ho i no ho hagi anunciat. A dia d'avui no ho sabem com serà aquesta devolució dels ingressos. Llavors, van pactar amb Junts pujar aquesta taxa i ara mateix, a dia d'avui, no sabem com retornaran aquests diners. Imagino que ja ho tindran estudiat,
clar,
i ja ho tindran, però a dia d'avui els ciutadans i els grups de l'oposició no tenim ni idea.
Esquerra i Comú, us heu abstingut, Xavi i Laura...
Sí, de fet, veus molt optimistes. Jo crec que jo vaig comentar l'última tertúlia, jo penso que l'escenari no és l'òptim per una ciutat de Lleida, que seguirem veient doncs una ciutat bruta, perquè evidentment no hi haurà millores, no hi haurà més personal, ni tampoc tindrem més maquinària. S'està fent pagant al ciutadà per un servei que no s'està fent, doncs ficant en marxa, i és la cinquena pròrroga d'aquest mandat, amb la qual cosa venim, doncs, ja ho hem comentat moltes vegades, d'un contracte del 2006 amb 20 anys, doncs, que no s'ha acabat de resoldre, que tenim un recurs que hem de ser conscients, que tampoc sabem quin és l'escenari que ens depararà, doncs, si finalment hi haurà contracte, potser un nou contracte amb guany. Jo no sóc tan optimista, però sí que és veritat que el ciutadà al final és el que ho acaba pagant.
Laura.
Sí, nosaltres ens hem abstingut perquè votar en contra no, perquè s'ha de fer algun tipus de fórmula, sigui la que ha triat el govern o altres possibilitats jurídiques, però s'ha de garantir la continuïtat del servei, però tampoc podíem avalar una gestió que ens sembla que no ha estat òptima. 5 pròrrogues en 3 anys, en les quals l'única modificació que s'ha introduït ha estat per anar enrere, amb el tema del porta a porta, rebaixar els índexs de recollida selectiva i, per tant, encarir el servei i no complir, sinó que anar enrere en quant als objectius que ens marca la llei. Per tant, estem incomplint la llei. S'hauria pogut fer modificacions, per exemple, amb alguna d'aquestes pròrrogues per augmentar el servei de neteja, que nosaltres això ho proposàvem des de l'any 2022. Hi havia marge per fer una ampliació del servei i, per tant, aquestes pròrrogues s'hauria pogut fer una sola pròrroga fins al final del període màxim amb un increment de les dotacions per neteja. En tot cas, desitjar que s'acabi quan abans millor tot el procediment judicial, que no s'allargui el mínim possible, i que hi hagi aquest retorn de la taxa, que dèieu que no tenim ni idea. Jo crec que a l'última comissió sí que es va aclarir ja una mica, perquè va ser una petició de tots els grups, de que hi hagués aquest retorn, i la fórmula que sembla que serà, és veritat que s'ha d'acabar de confirmar, però vaja, que tot apuntava a que serà en el rebut de l'any que ve, on s'aplicarà aquest descompte sobre la taxa de l'any que ve, perquè ara no es pot, més que res perquè ara no es pot tornar, perquè no sabríem quina quantitat s'ha de tornar fins que s'acabi l'any.
Carlos, amb un dels temes que ha dit ara la Laura, que és el tema del porta a porta, aquest nou contracte, és un contracte per 10 anys. Queda definit el tema del porta a porta i de la recollida selectiva a la ciutat de Lleida, o no és el lloc on ha de quedar reflexat?
Fiques amb un compromís, perquè els plecs no ho sé. Jo sé quina és la voluntat del porta a porta. El porta a porta, la idea és que es mantingui a la ciutat de Lleida. Hi ha zones que entenem, per una qüestió de densitat, que és aplicable i és efectiu el porta a porta, i per tant el porta a porta en certes zones, Ciutat Jardí i alguns d'això, es manté, no sé si ho posa els plecs, i després en altres llocs que hi havia el porta a porta es va més amb un format de contenedors amb xip, per tant que sí que hi ha un cert control, però no és un porta-a-porta essencial.
Sí, per aclarir, el porta-a-porta queda a Ciutat
Jardí. La Laura va amb avantatge perquè va a totes les comissions, sí. I per tant...
Sí, Ciutat Jardí i Vilamoncada com ara, s'amplia Sucs i Raïmat, com a nuclis en menys densitat.
Però pel que és ciutat tradicional no hi ha previsió.
No hi ha previsió. L'única que va quedar una mica obert era a la part del centre històric, perquè com que també hi ha la complicació de posar contenidors, de fet ja s'està deixant en algunes zones, ja es deixa al carrer la brossa, perquè no es poden posar contenidors a l'eix comercial, per exemple, no? Però seria aquestes zones on està previst. I, per tant, una mica les previsions són que no arribarem a complir els índexs.
Haurem de fer una conscienciació bèstia a nivell de tota la ciutadania per poder arribar als índexs de reciclatge o de separació, no?
Sí, ara el sistema de contenidors tancats el tenim a Pardinyes i ha baixat un 10%, 10 punts, sí, un 10% la recollida selectiva.
Però respecte
del porta a porta.
A l'època del porta a porta.
Respecte a l'època final del porta-a-porta, en què ja s'havia abandonat i s'estava fent antipedagogia del porta-a-porta. Respecte a l'època en què es va implantar el porta-a-porta, que s'havia arribat al 70% i escaig, doncs ha baixat 20 punts.
És un debat que teníem, però és veritat que va anar baixant amb la implementació del porta-a-porta, si no ho recordo, si no em corregeixes, anava baixant. Inclús amb el porta-a-porta el reciclatge anava baixant, però això no treu que, evidentment, la conscienciació del reciclatge és una assignatura pendent. Evidentment hem d'arribar amb uns llindars superiors, i per tant hem de fer, com dic, ordenança, sanció inclús, revisió i també evidentment conscienciació. De fet avui es fa públic, es fa una roda de premsa de l'ordenança del civisme, que també té algo amb referència a això.
Jo, com a sofridor del porta a porta a l'època que es va implantar una mica aquí al barri de Pardines,
que no et va agradar.
Des del minut zero que el porta a porta a Pardines es va fer malament. Es va fer malament. Era un autèntic desastre. I creieu-me que la imatge que donàvem...
Jo soc veí i no és.
Doncs a la meva zona, la imatge que donàvem al sortir o a l'arribar a casa i tindre les brosses, l'olor que feien, els animals que s'atansaven a olorar aquestes bosses, etcètera, etcètera, i lo malament en general que es va fer, per això ho vau traure, Carlos, ni més ni menys, i perquè era una petició al final de la majoria dels veïns, de la majoria dels veïns que estaven contra d'aquest porta a porta, i al final se'ls va escoltar i el PSC va decidir traure aquest porta a porta. Jo ho vaig trobar...
No, va ser jo que estava treballant a Pardinyes i, a més, la gent venia a demanar les bosses on estava. Va ser increïble. Vull dir, la gent amb manca d'informació...
Va aparèixer el turisme de basura.
Ja, però va ser un problema del porta a porta o de com la gent se'l presenta?
Com se gestionava...
De tot una mica.
Com se gestionava.
També,
una mica.
Us poso sobre la taula unes xifres que van sortir i ara no les tenia en ment, però les he buscat. El tant percent de reciclatge a Catalunya a l'any 2021 era del 46,6%. A Lleida, el 2025 va baixar fins al 35,5%. És una xifra molt baixa. Sí. Tenint en compte que hi ha contenidors a tota la ciutat, perquè la gent no ho faci.
Que compares un lloc on la densitat, densitat baixa, perquè aquí és la clau. A veure, el PSC no està en contra del porta-a-porta. De fet, l'aplica amb certes... Hi ha un criteri de densitat. Jo simplement el que deia és que jo vaig ser veí i no era llavors no era una catàstrofe, era un sistema que per X, una de les qüestions és densitat, també, evidentment, hi havia una qüestió de veïns, també, evidentment, hi havia un funcionament que potser no era el correcte per a aquests barris, però no, en cap cas va ser un desastre, ni molt menys. Jo crec que va estar ben explicat, hi havia els xips, hi havia... Vull dir, jo simplement dic això, evidentment, el PSC ho va treure per unes raons que es va explicar, però també ara pinta que això era la Segona Guerra Mundial.
No, jo això no ho he dit tampoc. La comparació aquesta tampoc és correcta.
A d'altres ciutats com Lleida s'està fent un porta-a-porta o un híbrid d'un porta-a-porta o no?
S'està fent a ciutats tan grans com San Francisco, com Ljubljana...
Bueno,
com...
Però depèn de la gestió.
Com ho fan? Ho dic perquè si en un lloc ho fan bé, ho podem copiar també.
Home, claro. Però és que el problema és que una persona que té dos crios o tres, amb bolquer tenia que estar no sé quants dies amb els bolquers
a casa. No,
això
no és veritat.
Venien a queixar-se d'això. Venien a queixar-se d'això.
El porta a porta a Pardinyes i Malàfia era un sistema mix en el qual hi havia contenidors d'orgànica per llançar.
I els bolquers?
En el cas dels bolquers...
És que, claro...
Perdó.
Ara m'has dit que els bolquers van orgànica.
Disculpa, que estava pensant en el que va al bolquer.
Vale.
Estava pensant en l'altra part, però vaja, que era un sistema mixt que va generar disfuncions, especialment quan se va abandonar una correcta aplicació i perquè s'havia aplicat amb un contracte que era molt just, però posant-hi més recursos pot funcionar bé, i a part genera, sí que és una mica més car el cost de recollida, però és més que compensa, és a dir, se genera estalvis perquè puges una mica el cost de recollida, però rebaixes molt el cost d'abocador i generes més ingressos per valorització d'altres elements, amb la qual el saldo final és d'un estalvi bastant important en termes del cost i, per tant, també de la taxa possible.
El nou pressupost o la nova taxa d'escombraries va repercutir el que se suposa que acabarem tenint de multa cada any pel tant percent que tenim de recollida actual? És a dir, ja hi ha com una previsió de dir, bueno, anem a fer una mica de fons pel tema del que costa l'abocament i del que costa el no arribar al tant percent, o no està previst això i és un sobrecost per la ciutat?
És un sobrecost que es pot mig preveure falta ara, més que una multa, el que hi ha és que s'anirà encarint...
Ara us explicaré el que ha passat a l'estudi, eh?
Se va encarint cada vegada més el preu per tona dels abocaments a Montoliu.
Ja.
Ara val 70 o 74... No me'n recordo.
Bueno,
euros.
Però vull dir que no està previst això. De tots aquests diners i d'aquest contracte tan costós per la ciutat, no hi ha res previst aquí dins.
No, perquè el contracte és per la recollida.
Sí, el contracte. Vull dir, la pujada del tema de les escombraries per les llars...
Això sí que es preveu, perquè ara fem un contracte que costarà 26 milions, dels quals, a l'any, dels quals uns 14 o així són, ara això no sé si me'n recordo exacte, són per la recollida. L'altra part és neteja. A l'hora de calcular la taxa es té en compte aquest cost i després se li suma el que ens costa abocar a Montoliu i se li resta els ingressos que tenim pel plàstic, el vidre i el paper. I això més o menys sí que s'ha d'anar calculant cada any. I el que ens passarà és que el que aboquem a Montoliu cada vegada serà més car perquè la Generalitat el que està fent és posar el preu en funció de l'índex de recollida de la ciutat. És a dir, si reculls menys del 40%, tindràs un preu més car que si estàs amb un 70% que te bonificaran el preu de l'abocament.
És que amb el que comenta la Laura, aquí la gestió és clau, perquè qui embrute menys, no?, o qui menys deixa, també hauria de pagar menys. La gestió hauria de permetre també poder fer aquest tipus de control, ja sigui doncs, amb els contenidors en xip o en qualsevol altre sistema. Abans comentava Ricard, podríem utilitzar gestions que s'estan donant a terme en altres ciutats. Bueno, és relatiu això, perquè també les persones i els ciutadans són diferents. És a dir, aquí hi ha un tema de conscienciació també social, comunitari, més enllà de l'individual, perquè el que fem amb la brossa també són aquests comportaments que després veiem amb altres àmbits. Vull dir que tot va una mica bastant entrellaçat.
Penso. No, sí, això comença molt abans. Mira, estava pensant, això comença quan vas a comprar. Però et diré més, això comença com el país s'obliga a empaquetar. Aquí és on comença.
I aquí no s'està fent la feina.
Perquè jo us asseguro que jo vaig al supermercat i tu mires una mica, però jo el dia que vaig a comprar pràcticament omplo una bossa groga de les d'embalatges després a casa. Perquè,
sí, clar,
ho has de desmuntar tot per ficar-ho a la nevera o els prestatges. I encara que tu mires una mica, va tot molt envasat encara. Ho dic perquè al final hi ha un camí interessant aquí.
Les experiències o les vegades que s'ha fet la prova de que no hi hagi tant embalatge no han funcionat a nivell comercial, és bastant, i això d'alguna forma pot anar per dos costats, perquè és veritat que l'administració apreti més per a que s'embali més, i però té una mica de consciència, evidentment, quan estàs triplastificant una cosa, és que és excessiu. Unes fruites que hi ha tres plàstics allà, la safata, el plàstic i, a més, un altre plàstic.
És que jo sempre he defensat que s'ha de reciclar, evidentment, però el que hem de fer és generar menys. Sí. Jo crec que la clau és generar menys.
O que sigui orgànic i, per tant, aparegui més.
Però amb això hi ha una llei que està pendent que obliga a les indústries i a les comercialitzadores a reduir embalatges i no s'està fent. I després hi ha una altra cosa, hi ha una llei, aquesta sí vigent, que obliga els que produeixen i posen al mercat plàstics i envasos a assumir el cost del tractament d'aquests envasos i això està aprovat i no s'està fent complir. Nosaltres vam signar com a ajuntament un conveni amb Ecoembes, que és l'empresa participada per tots els fabricants de refrescos, els que generen més plàstics, per entendre'ns, més envasos, i és un conveni que és nefast. Vull dir, no s'està fent assumir en aquestes empreses que posen els plàstics als supermercats el cost que té recollir-ho quan la llei diu que ho haurien de fer.
Mm-hmm.
Val, però... I això, si es fes, també seria un al·licient per a que elles mateixes se preocupessin de generar menys plàstic perquè l'haurien de pagar.
I després totes aquestes mesures que diu la Laura i els companys estan genials, i jo crec que Espanya i Europa en general està espavilant molt vers aquest canvi climàtic que estem sofrint ja, però després veus països com la Xina, la Índia o el Pakistan que no adopten ningun tipus de mesura i al final són els ciutadans que han de pagar aquests costos de que Espanya i Europa estiguin lluitant contra el canvi climàtic, però després veiem altres potències mundials, altres indústries que no fan el mínim esforç, i dius, ostres, aquí, que som rucs nosaltres, que els ciutadans hem de pagar els costos que repercuteixen aquest canvi climàtic, però després amb altres països, zero exigències. Ara vam veure el Pedro Sánchez, va estar...
Tu te'n vas
no,
a
sí,
picar
claro,
amb
no, me'n vaig a l'altra punta del món, però, ostres...
No, de lluny.
Ostres, és que
si no ens posem d'acord per res, a Europa ja, imagina't a nivell mundial.
Ho penso i dic, joder.
Escolta, bueno, ja, aquest tema ja ve que... Jo pensava que ja l'havíem deixat tancat fa un mes i ve que seguirem. No, mira, em queden 5 minuts, us vaig a fer un canvi radical. Volia parlar del tema de la regularització, però no ens dona temps, ja en parlarem. No, us vull ficar un tema sobre la taula...
No, parla.
Us vull ficar un tema sobre la taula que no té res a veure. Ara m'ha vingut al cap. Aquest dissabte va haver la final de la Copa del Rei i com sempre que arriba un equip o català o basc, bueno, català, o el Barça o basc a la final, doncs...
Bueno, l'Espanyol ha guanyat alguna Copa del Rei també?
No, però dic... Sí, però no sé si passaria, bueno, espite l'himne.
Sí, cert.
Espite l'himne d'Espanya. I des d'un sector es diuen que s'ha normalitzat i des de l'altre que no s'hauria de permetre. Fins i tot el locutor de Televisió Espanyola, Juan Carlos Rivero, va dir que, bueno, que era llibertat d'expressió. Com ho valoreu? Ja sé que és un tema molt
el respecte d'estar per damunt de tot, el respecte d'estar per damunt de tot, i jo crec que és una falta una manca de respecte tremenda. Però bueno, l'altre dia vam estar aquí a la Final Cup del hockey, jo vaig estar a semifinals i també sortia una bandera una bandera que no és legal i hi havia gent, clar,
una bandera que no és legal, l'estelada.
O sigui, l'estelada, ah, sí, i clar, dius, ostres, no sé, tothom no ets amo de la gent i la gent pot fer... L'altre dia votaven no del tal, no sé què, i munten un pitoste perquè votaven no, que no es mor el que no vote, i ara pitar l'any d'Espanya ho veiem com a llibertat d'expressió. No sé, no val tot.
De manera breu, Laura, Roger, Xavi...
Sí, jo crec que agrada més o menys, però forma part de la llibertat d'expressió i no... Crec que la comparació amb lo dels insults racistes crec que no és equivalent, perquè la llei defineix com a delicte d'odi la discriminació per determinats motius, no la falta de respecte en general, sinó la discriminació i el discurs de l'odi per motius de raça, de gènere, de religió...
Però raça hi ha de tota mena de races. És que no és racisme.
És que no és racisme.
És que no és racisme, això. O sigui...
Diríem algú mono...
No, estem parlant d'això. No estem parlant d'això.
Xenofòbia de...
No estem parlant d'això, no és el mateix. El racisme és una cosa i no confonem.
La racisme...
Com salten l'aura, l'extrema dreta a la dreta. Tu.
Per motius religiosos. La discriminació per motius religiosos.
No coneixeràs la gent menys racista que jo.
Discriminació per motiu religiós.
Amb moltes races i treballa amb moltes races.
A mi em fa moltíssima gràcia la doble vara de medir de l'esquerra i de l'extrema esquerra i del comunisme, perquè una cosa és llibertat d'expressió. Si el va a l'himne i faltar respecte a tothom, un segon.
No, perdona, però
una cosa
és
llibertat d'expressió i l'altre és...
Llegiste el codi...
De musulmanes que no vote, quan l'altre equip... Quan l'altre equip és d'Egipte... Que l'altre equip eren tots musulmans i s'ha cantat mil cops aquí. De fos hi ha un Barça-Madrid i es canta madridista el qui no vote.
Jo no vos deia lo de l'himne ara.
És que no votin.
És la doble vara de medir de l'esquerra, que una cosa és llibertat d'expressió i els hi sembla bé, i l'altra és una falta de respecte.
La doble vara és la de que us emboliqueu en la Constitució.
O tot és llibertat d'expressió o les dues coses són faltes de respecte intolerables.
És que llegeix el Codi Penal, perquè no és veritat que qualsevol falta de respecte sigui un delicte. El Codi Penal no diu no es pot faltar el respecte. El Codi Penal diu no es pot faltar el respecte, no es pot fer discursos discriminatoris i d'odi per motius...
Ara me vindreu bates amb el Codi Penal.
Doncs sí, perdona.
Xavi.
Sí.
Quin discurs és pitar l'himne d'Espanya?
Reafirmant les paraules.
Quin discurs és pitar l'himne d'Espanya?
La Laura, al final, el de xiular...
Si tu, Xavi, és llibertat d'expressió.
Segurament llibertat d'expressió.
Però quin discurs és?
Si em deixes acabar la meva exposició i després...
És una cosa ideològica que pot agradar més o menys.
Totalment llibertat d'expressió. Estic totalment d'acord amb el que diu la Laura, que t'agradarà més o t'agradarà menys. Els delictes d'odi estan molt clarament tipificats a la llei i, per tant, escolta, és aquesta visió autoritària que té moltes vegades les Espanyes, no? Que, bueno, només han de veure una sola visió.
Carlos?
Llibertat d'expressió, claríssim, i també la norma, evidentment, marca la diferència entre una cosa i l'altra. Una cosa és punible, perquè ens entenguem, l'altre amb tots respectes, eh? Però va ser més, en aquest cas concret, amb una qüestió anecdòtica. Vull dir, quasi, evidentment, quan hi ha el xiulet, ja tothom està expectant. Val. Sí que us he de dir, perdona, que sí, és veritat que els símbols tenen la seva norma, també, evidentment.
No?
Llavors, cada un, però cada un pot expressar i, evidentment, sap el que s'està enfrontant. I per mi el xiular és una qüestió de llibertat.
De totes maneres, suposo que estareu d'acord amb mi que, èticament, si no vols que xiuli un el teu, no xiulis l'altre. Això estaríem d'acord o no?
Sí, sí, completament
claro,
d'acord.
Claro, claro.
Completament d'acord.
El respecte és de tots, eh?
Parlo èticament, eh? No a nivell de...
Completament d'acord.
Hombre,
això
sí,
és una cosa de...
És que
si
un
voleu,
no pot demanar respecte.
I els dos fets són
no
criticables. Els dos fets, tant el de musulmà, el que no vote, com el de xiular, són
ja
criticables.
Ja sabia jo que aquest tema us agradaria més.
Massa tard, eh?
Jo crec que no són comparables.
No, bueno. Doncs jo crec que sí. Doncs jo crec que sí.
A mi hi ha moltes actituds als camps de futbol que les eliminaria. Moltes
malament.
Carlos, Roger, Xavi, Glòria i Laura, gràcies. Bona setmana i bon Sant Jordi.
Adéu, bon dia.
Soc el Ricard Álvarez, ara et deixo amb el migdia de COPE, Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz.